Totes les notícies de l'Espluga i la Conca a l'informatiu cap de setmana.
Salutacions en directe des de la Vall de Boí a Durro, des d'on aquest matí s'ha inaugurat Casa Llevasa com a casa de colònies. Impulsors del projecte, actuals socis, autoritats locals i catalanes, entitats de l'Espluga han inaugurat aquesta Casa Llevasa ara com a casa de colònies. Albert Grinyó.
L'acte institucional ha acabat fa uns minuts a la plaça Batista i Roca de Casa Llevasa. La jornada d'inauguració continuarà fins ben entrada la nit.
I també aquest cap de setmana marcat per el primer aniversari del referèndum. Serà dilluns, però la Conca de Barberà ho celebrarà, Josep Morató, aquest diumenge.
Sí, la Conca de Barberà per la independència programat per aquest diumenge. L'acte comarcal de commemoració del primer aniversari de l'1 d'octubre a Sarral.
D'altra banda, aquesta setmana hem conegut que l'alcalde de l'Espluga assegura que no veu adequat l'alberg Jaume I com a centre d'acollida de migrants. A més, també en la jornada d'avui parlarem de la temporada de bolets. Josep Morató, que s'espera força escassa, de moment, a la Conca de Barberà.
Sí, si no plou aviat, la producció de bolets al paratge natural serà ben escassa. I també parlant del paratge de Poblet, va acollir un voluntariat forestal pioner al territori que continuarà fins al desembre.
I Montblanc començarà el projecte de recollida selectiva porta a porta en prova pilot aquest dilluns 1 d'octubre. Ja s'ha presentat aquesta setmana i aquest dilluns arrencarà. A més, també en cultura destaquem Terrània en la seva 16a edició, Festival Internacional de Ceràmica a Montblanc i a l'Espluga de Francolí. Ja ha obert també les seves portes la segona edició de la Fira de la Cervesa Artesana. Aquests són els titulars del cap de setmana del 29 i 30 de setembre. Els saludem en directe des de la Vall de Boí, a Durro.
De l'actualitat del teu voltant a la teva ràdio local.
Amb els darrers aplaudiments d'aquest acte inaugural de Casa Llevasa com a casa de colònies, nosaltres arrenquem aquest informatiu cap de setmana des d'aquí, des de la Vall de Boí, a Durro, des d'on s'hi ha desplaçat un equip de l'Espluga FM Ràdio i l'Espluga Audiovisual per viure aquesta jornada històrica i per primera vegada doncs, també de ràdio local lluny de la Conca de Barberà, en aquest cas a la Vall de Boí. Xavier Lozano, aquest acte encara segueix en marxa. Sembla que costa d'acabar els parlaments, sí que de les autoritats han acabat, però explica'ns en quin punt es troba.
Institucional i oficial d'inauguració.
Estem perdent el Xavier, tenim algun problema segurament amb el micròfon, però no podem acabar de parlar amb ell. En tot cas, ens estava explicant que aquest acte segueix en marxa. Ara escoltem Anna Marc, que ha estat una de les conductores d'aquest acte inaugural, però de fet explicar-los doncs, que autoritats locals, però també de la Vall de Boí, de la Generalitat de Catalunya, han inaugurat aquesta casa com a casa de colònies. També ho han fet, òbviament, amb un pes molt important, els impulsors d'aquest projecte, qui va emprendre aquesta aventura de Casa Llevasa. Ara sí, Xavier Lozano, endavant.
Doncs sí, disculpeu, el que estàvem dient és que l'acte institucional i oficial d'inauguració d'aquesta nova etapa de Casa Llevasa està ja a la seva recta final i acaba de viure un dels moments més simbòlics d'aquest matí, que ha estat juntament amb la descoberta ja fa una estona de la placa inaugural de Casa Llevasa com a casa de colònies. Fa uns instants els diversos presidents històrics de l'associació Les Tornell han destapat una de les sorpreses més ben guardades d'aquesta jornada, una falla típica pròpia de la cultura popular del Pirineu, feta de ferro forjat pels forjadors de Cal Biel. Una falla que surt d'una mà també de ferro forjat que surt des d'una de les bordes de Casa Llevasa i que serà, tal com acaba de dir el president de l'associació Les Tornell, el símbol perquè la flama de Casa Llevasa no s'apagui mai.
En tot cas, els parlaments s'han celebrat aquest matí, però la jornada és molt llarga aquí a la Vall d'Avui, avui a Durro.
Sí, la jornada ha començat amb aquest acte inaugural, ja al punt de 1:45 del migdia, un cop s'ha fet la visita de totes les entitats, de totes les autoritats. A la tarda hi haurà l'actuació de la cultura popular aquí a la població, una cultura popular que en els propers minuts també serà protagonista aquí a la plaça Batista Roca, amb els balls oficials de la cultura popular espluguin, el ball de bastons, els grallers i els gegantons neolítics i el Senglar. A la tarda tots ells faran una cercavila pel Durró, un acte històric perquè no és tradicional ni propi de la Vall d'Avui, seguit també d'un correfoc a la nit, tot plegat compartint amb una jornada de germanor i de portes obertes a Casa Llevassa.
Gràcies, Javier Lozano, i dissabte de protagonistes també aquí a Casa Llevassa, sobretot ho dèiem, el focus en molts casos centrat en els que van ser impulsors i han estat tirant aquest projecte endavant. Albert Guinyó, aquest matí heu pogut conversar, però sembla que en aquest estudi mòbil ens segueixin acompanyant els protagonistes.
Moltes persones per l'associació d'Estornell, molta gent que ha treballat a Casa Llevassa, per tant podríem fer programes d'hores i hores per parlar amb ells. Ara però hem escollit el Joan Salvador, que Joan, molt bon dia.
Bon dia.
Fa anys que et remenes per Casa Llevassa i ara aquesta darrera etapa ha estat a la Comissió d'Infraestructures, que com bé deia l'Enric Vives, president de l'associació d'Estornell, ha fet unes reformes molt grans, eh? En què han consistit aquestes reformes a grans trets perquè els nostres oients se'n facin una idea?
Bé, aquestes reformes, la gent que coneixeu la casa, hi ha dues bordes, al mig tenen un pati i la borda que s'ha renovat és la borda de baix, que aquesta borda el que s'ha fet és reconvertir-la en tres espais, 10, 10 més 4, i pràcticament ha sigut una reforma, una part estructural, no? Vull dir, s'ha fet una escala que dona servei als tres espais, que aquests espais es poden fer servir per separat, 10, 10 més 4, o bé 24 tots junts, que llavors hi ha una cunya lo suficientment gran on fer el menjar de tota la gent i no cal que la gent estiguin per separat.
Perquè ens en fem una idea, Joan, els que no estem, hem estat tant al dia seguint aquest procés, quant de temps fa que va començar aquesta reforma? Quines fases hi ha hagut, si ens ho pots fer 5 cèntims?
Bé, això devia començar el 2014, crec que així de memòria, hi va haver una part que, vull dir, una empresa de construccions i també una empresa d'electricitat, van ser els industrials que van fer la reforma, i llavors l'equip d'infraestructures el que fèiem és vetllar i fer el seguiment de que les coses quedessin com nosaltres volíem, no? I llavors nosaltres principalment el que hem fet és acondicionar tot el que és els exteriors de Casa Llevassa, és on més hem treballat, acabant també tots els detalls que hi puguin haver dins els espais de dormitoris, cuines i tal. I bé, això és, principalment l'equip d'infraestructures el que hem fet és això, no? Vull dir, és fer el seguiment de les obres i acondicionar els exteriors.
I si em permets, parlem de futur. S'ha acabat una primera fase d'aquesta renovació de Casa Llevassa, n'hi ha una segona en ment, si més no.
Correcte, o sigui, el que és la borda de dalt, el que han fet també l'equip d'infraestructures és acondicionar-la, sanejar-la, netejar-la i la cara, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, la borda, la gent que la coneixia, està exactament igual, però neta i sanejada. Aquesta borda, sí que hi ha ganes en un futur fer exactament el mateix que s'ha fet amb la borda de baix, no? Vull dir, condicionar-la i poder-la fer servir al públic en general com es fa la de baix.
Joan Salvador, membre de la Comissió d'Infraestructures de Casa Llevassa, moltíssimes gràcies i enhorabona per la feina feta.
Gràcies a vosaltres.
Albert i Laura, tornarem a parlar d'aquesta jornada de Casa Llevassa en aquest informatiu cap de setmana. En la mesura que tinguem entrevistes, que puguem seguir coneixent veus, ens demaneu pas i entrem.
Molt bé, fins ara.
I seguim amb la resta d'actualitat de la Conca de Barberà d'aquesta setmana. Conca de Barberà per la independència programat per aquest diumenge, l'acte comarcal de commemoració del primer aniversari de l'1 d'octubre. Es farà a Sarral, com ja es va fer l'any passat en el 3 d'octubre, un dels municipis, se'n recordin, de fet l'únic a la Conca de Barberà, que va patir les càrregues policials durant la jornada del referèndum. La mobilització repetirà gairebé un any després de la concentració, que ha estat històrica, la del 2017 a Sarral, per condemnar llavors la violència de la policia espanyola durant la jornada de l'1 d'octubre. Josep Monató, que ens en pots explicar d'aquest acte de demà diumenge?
L'acte comarcal amb el lema Ni oblit ni perdó començarà a les 12 del migdia a la plaça del Mercat amb la inauguració del canvi de nom del carrer El Patufet, que ara passarà a ser el carrer de l'1 d'octubre. Just davant del carrer de la gent gran, la diputació l'edifici que va acollir les votacions ara fa un any. L'acte encapçalat per l'alcaldessa de Sarral continuarà amb la lectura del manifest de l'1 d'octubre per part de persones que van tenir una participació activa en el referèndum i un sarralenc recordarà els fets ocorreguts al municipi. Qui caurà als parlaments serà el diputat del Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana, l'Esplugui Ferran Civit.
A més, al matí també comptarà amb l'actuació de Grallers i acabarà amb un vermut groc per recaptar fons per la Caixa de Solidaritat i per l'Associació Catalana dels Drets Civils. En declaracions al programa La Conca al dia de l'Espluga FM Ràdio, Gemma Bonet, membre de l'Assemblea Nacional de Sarral, en aquest cas va exposar doncs, que esperen que aquest acte pugui tenir un to reivindicatiu, commemoratiu i que serveixi també alhora per escalfar motors de cara a aquesta tardor.
Paral·lelament, les seccions locals de l'ANC a la Conca de Bàrbara han programat diverses xerrades per aquesta tardor. Per ara se n'ha confirmat dues. La primera serà el 4 d'octubre a la Sala Recreativa de Sarral a les 7 del vespre amb el títol On som, cap on anem, a càrrec de Joan Canadell, empresari i cofundador del Cercle Català de Negocis i copropietari de Petrolis Independents. El 20 de novembre, a partir de les 8 del vespre, el fotoperiodista Jordi Borràs presentarà el llibre Dies que duraran anys a la Sala de les Corts Catalanes de Montblanc.
Expliquem demà que aquesta jornada, aquest acte comarcal de commemoració del primer aniversari del referèndum, el podran seguir també en directe les dues emissores locals de la Conca de Barberà, a Ràdio Montblanc i a l'Espluga FM Ràdio, a partir de les 12 del migdia, desplaçades les dues emissores en aquesta plaça del Mercat de Sarral i també amb l'informatiu Conca de Barberà en directe des de Sarral a partir de la 1 del migdia. I no deixem de banda les commemoracions de l'1 d'octubre perquè diverses iniciatives en el territori s'estan donant a conèixer, com per exemple aquesta mesa artística i dolça, com és la que proposa el montblanquí Jordi Martorell i un conjunt d'artistes i pastissers que volen omplir els aparadors de les pastisseries aquest 1 d'octubre de llaços grocs, però en aquest cas de pastissos.
Sí, l'objectiu és omplir les pastisseries de llaços grocs comestibles, és la idea, no?, que ha proposat el montblanquí Jordi Martorell, on diverses persones doncs, han elaborat un dossier amb fins a 6 receptes diferents que han fet arribar als diferents gremis de pastissers i a les entitats independentistes. L'ideòleg de la proposta va exposar al programa La Conca al dia que la iniciativa va néixer amb la voluntat de fer una performance artística al conjunt de Catalunya. El pastisser espluguí David Cobo va ser també l'encarregat de fer un dels dissenys del producte i en el seu cas opta per acabar el dolç tenint-lo de groc. En aquest equip també s'ha elaborat la proposta que també inclou el cuiner i sommelier Albert Roig i el fotògraf Alba Anguela i Pere Caral.
L'Albert Jaume I de l'Espluga acull des d'aquest estiu desenes de menors estrangers no acompanyats que, en algunes setmanes, han estat prop d'una vuitantena. Com ha exposat l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, aquesta setmana les places s'han reduït a una vintena de persones, però demana l'alcalde del municipi que l'edifici deixi de ser centre provisional d'acollida perquè assegura que l'activitat de l'alberg és difícil de fer compatible amb l'estada dels migrants.
La...
L'alcalde de l'Espluga va expressar al ple municipal aquest dijous que és difícil assegurar la convivència entre l'acollida de menors i l'activitat turística per les escoles i famílies que desenvolupa l'Albert i el paratge de Poblet.
Jo vaig demanar també que l'Albert Jaume I ens semblava que no era el lloc adequat per acollir aquests joves. Les situacions d'emergència són situacions d'emergència, però davant del secretari general jo li vaig demanar, perquè ell també ho havia parlat amb el director de l'Albert Jaume I, de fet és ell qui em va transmetre també aquesta preocupació de que l'Albert Jaume I està molt pensat per un turisme bàsicament escolar, o sigui, per tenir doncs, activitats escolars vinculades a la ruta del Cister, vinculades al Penin, vinculades a temes de natura i també per un turisme familiar, no? I la convivència d'aquestes dues situacions no és fàcil, no?
D'altra banda, el batlle ha manifestat que el consistori ha estat informat de l'arribada de menors des del primer moment i que en diverses ocasions han col·laborat amb l'acollida, per exemple, facilitant el pavelló d'esports o proposant visites a espais turístics.
Tot el que hem pogut. i nosaltres se'ns va demanar, dic, sobretot que els hi deixéssim, per exemple, facilitar poder estar al museu, poder anar a la cova, poder visitar Poblet, poder fer sortir el pavelló amb regularitat, han anat a la pena, vull dir, hem procurat tots plegats que poguessin fer activitats que no estiguin tancats allà, sinó que ells puguin, ells es belluguen, dintre del poble es belluguen amb llibertat, vull dir, no és obligatori ni que vagin en grups ni en monitors, tenen unes hores que poden anar a llibertat, i avui segur que la gent de l'Espluga, doncs molta gent els ha vist passejar, o els ha vist en botigues, o els ha vist pel poble, no? Per tant, vull dir, no, nosaltres el que fem, el que sí que demanem com a municipi és primera que hi hagi informació del que va passant, i segona, de que si hi ha canvis, que se'ns informin, no? I si hi ha alguna dificultat, algun tema, doncs que se'ns digui, i si hi hem d'ajudar més, doncs que també se'ns faci.
Segons ha confirmat la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència en declaracions a l'Espluga FM Ràdio, l'alberg Jaume I seguirà sent centre provisional d'acollida mentre existeixi l'actual emergència d'aquests darrers mesos, i que, però això sí, que en aquestes setmanes ja es limita a 20 places d'acollida. L'onada migratòria és una problemàtica que afecta també altres poblacions, perquè aquest 2018 han arribat a Catalunya més de 2.000 menors estrangers no acompanyats. 1.500 van ser el 2017, mentre que anteriorment, per exemple, el 2015 en van ser-ne només 400. I aquesta setmana també hem trepitjat les muntanyes de Prades, al paratge de Poblet, per conèixer la temporada de bolets, si n'hi ha o no n'hi ha. La resposta, Josep Monató, és que de moment són força escassos.
Sí, a diferència d'alguns territoris on la producció de bolets està sent molt elevada, al paratge de Poblet la temporada de bolets encara ha de començar. L'estiu sec i un baix percentatge d'humitat al bosc ha propiciat que a hores d'ara els bolets siguin molt escassos a les muntanyes de Prades. Com és habitual al paratge de Poblet, la temporada de bolets arribarà ben entrada la tardor. Això sí, caldrà que abans plogui força per capgirar la situació actual. Juan Martínez, tècnic del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya, n'ha parlat a l'Espluga.
De momento podemos decir que aquí en el paratge prácticamente no hay nada. Lo que pasa es que todavía no es tarde para que se remonte la producción. Si llueve en las próximas semanas y continúa lloviendo en el mes de octubre, pues podemos encontrar unas producciones importantes en noviembre, que es cuando principalmente fructifican aquí en esta zona.
I també en la mateixa línia en parla Bere, la directora del paratge de Poblet, Esther Trullols.
L'efecte crida de l'abundància de bolets del Pirineu fa que la gent ja aquí es comenci a despertar i a venir, però de moment aquí no se'n troben, almenys no en tenim constància.
Malgrat que no hi hagi bolets, molts curiosos s'apropen al bosc, i de fet en alguns punts del paratge aquestes darreres setmanes hi ha hagut una alta afluència de boletaires i de caminadors, molts d'ells atrets per l'itinerari micològic, un dels únics punts on encara que siguin pintats es poden veure bolets.
I per si acabeu d'incorporar-vos a la sintonia de l'Espluga FM Ràdio o Ràdio Montblanc, explicar-vos que aquest informatiu cap de setmana s'està emetent, s'està fent en directe des de Durro, a la Vall de Boí, on l'associació L'Estornell de l'Espluga ha inaugurat Casa Llevasa com a casa de colònies, i ara, de fet, de fons podien sentir els gallers de l'Espluga perquè els gegantons del municipi doncs estaven ballant en aquesta plaça de Casa Llevasa. Nosaltres continuem amb l'informatiu cap de setmana, i de fet no deixem de banda el paratge natural d'interès nacional de Poblet, perquè des de la setmana passada acull el projecte Boscos Mediterranis 2018 per la recuperació del patrimoni forestal. Entre el 22 de setembre i el 9 de desembre, grups de voluntaris s'endinsaran al bosc per desenvolupar aquestes tasques de conservació del medi.
El projecte organitzat pel Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans va començar aquest dissabte 22 de setembre amb una desena de persones voluntàries i 3 monitors. La primera acció va consistir en la millora de l'itinerari de les 100 fonts situat a la Reserva Natural Parcial del Barranc de la Trinitat. Durant la primera jornada es va millorar el manteniment del camí de l'Artiga amb la realització de 40 esglaons i tallar aigües. El camí de l'Artiga és el que puja de l'ermita de la Santíssima Trinitat cap a les 100 fonts.
El voluntariat forestal que ha començat ara al bosc de Poblet és pioner al territori perquè només s'han desenvolupat experiències similars al Pirineu, volíem dir. Marc Torrents, tècnic del GPEC, va explicar tot just això en el programa Punt de Mira de l'Espluga FM Ràdio, Ràdio Montblanc, i que alhora es volen seguir aquestes metodologies emprades en els boscos del Pirineu. El voluntariat vol implicar la societat també i alhora en aquesta gestió dels boscos i fomentar així el coneixement de la problemàtica del canvi climàtic.
Durant aquests mesos, els voluntaris forestals coneixeran tècniques de la bioconstrucció, tasques de prevenció d'incendis, el manteniment de la xarxa de senders i de fonts, i cuidaran en la conversió i millora de camins dels boscos de Poblet. Hi ha previst tres jornades d'un dia i altres de dos o tres dies, durant les quals les persones voluntàries s'allotjaran a dependències del monestir de Poblet. Les pròximes sessions se celebraran el dia 29 de setembre, els dies 12, 13, 14 i 27 d'octubre i els dies 2, 3 i 4 de novembre, i acabarà el 7, 8 i 9 de desembre.
I a Montblanc, els veïns del centre històric posaran en marxa aquest dilluns 1 d'octubre un nou sistema de recollida selectiva de residus, el Porta a Porta. En concret, seran 950 habitatges de dins de les muralles i de 160 comerços i restaurants els que faran aquesta prova pilot que impulsa l'Ajuntament de Montblanc i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà. L'objectiu és augmentar l'índex de recollida selectiva, que ara la Conca se situa per sobre del 50%, però encara lluny dels estàndards que demana la Unió Europea.
Del Porta a Porta s'ha vist com el sistema més efectiu per reciclar més i millor. La prova pilot tindrà una durada de 3 mesos des d'ara i fins a finals d'any, i serà quan Montblanc i també la resta de municipis de la comarca hauran de decidir per quin sistema de recollida opten. Montblanc no és l'únic municipi en implantar aquest sistema. Des de l'any 2000 hi ha 150 municipis a Catalunya que utilitzen el Porta a Porta, i des d'ara i fins a finals d'any 40, nous ajuntaments i 100.000 habitants implantaran el sistema per primera vegada.
I bé, i de fons ho senten, eh? Seguim des de la Vall d'Avui, des de Durro, en aquesta casa Llavassa. Ara és el torn del Senglar de l'Espluga de Francolí, dels Diables de l'Espluga, també de la batucada d'aquesta entitat espluguina. Recordin, totes les entitats, com també autoritats locals, s'han desplaçat a la Vall d'Avui, a Durro, per inaugurar casa Llavassa com a casa de colònies. Seguim amb l'informatiu Conca de Barberà d'aquest cap de setmana. Ara obrim un altre apartat per notícies breus, i en aquest cas de la crònica de successos. Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de l'Àrea Policial de l'Alt Camp i de la Conca de Barberà van detenir divendres passat un home de 36 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Valls, com a presumpte autor d'un robatori amb força en un hotel de l'Espluga de Francolí.
Els agents van iniciar l'investigació arran de la denúncia dels propietaris de l'establiment, que van informar a la policia que el 28 d'agost de la matinada van patir el robatori d'una televisió que estava en una habitació situada en un tercer pis. Els investigadors van poder confirmar que l'autor del robatori havia escalat fins a arribar a la pròpia habitació i havia entrat a l'estança per la finestra. Un cop a l'interior va agafar la televisió i, després d'escorcollar diverses habitacions més, va marxar del lloc.
Gràcies a diverses investigacions, els Mossos van identificar el presumpte autor del robatori. Es tractava d'un conegut ja de la policia, a qui havien detingut a principis d'any per un altre robatori amb força a Valls. Els Mossos van detenir-lo, com dèiem, divendres de la setmana passada.
Un cop a dependències policials, el detingut va trucar a un altre home i uns 20 minuts l'altre individu va portar la televisió sostreta a la policia. D'aquesta manera, els investigadors van poder retornar la televisió sostreta als seus propietaris. El detingut va passar dissabte a disposició del jutjat d'instrucció amb funcions de guàrdia i va quedar en llibertat amb càrrecs.
Els Mossos d'Esquadra del Camp de Tarragona també han detingut aquest dimarts un home de 28 anys, de nacionalitat xinesa i veí de Mollerussa, com a presumpte autor d'un delicte d'omissió del deute de socors i per conduir sota els efectes de l'alcohol. El detingut va triplicar la taxa màxima d'alcohol permesa i hauria provocat un accident a Cambrils.
Al voltant de les 6 del matí, els Mossos van rebre l'avís d'un accident de trànsit per brancals a l'autovia A7 a Cambrils entre un totterreny i un ciclomotor. Després de la topada, el conductor del totterreny va fugir mentre que el motorista va resultar ferit lleu i va ser traslladat pels serveis mèdics a l'hospital. D'altra banda, diversos conductors van alertar que hi havia un vehicle circulant a poca velocitat i fent zigzagues per la carretera C14 en sentit Montblanc. El vehicle estava ocasionant molta retenció i posava en greu perill la resta d'usuaris de la via, ja que en veia constantment el sentit contrari.
Els Mossos van localitzar i aturar aquest vehicle a l'altura de Montblanc. Dins hi viatjaven dues persones i el conductor presentava signes evidents de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques. En la prova d'alcoholèmia va triplicar, com dèiem, la taxa permesa, va donar 0,80 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més de 3 vegades la taxa màxima permesa, que és de 0,25.
Seguidament, els agents van comprovar que el totterreny tenia danys a la part davantera esquerra compatibles amb l'encalç del ciclomotor. Els Mossos van detenir el conductor i van immobilitzar el vehicle. Després de declarar en seu policial, el detingut va quedar en llibertat a l'espera de ser citat pel jutjat que investiga el cas.
I després d'aquestes dues notícies en successos, el que fem és obrir la crònica cultural d'aquest cap de setmana que ve també carregada a la Conca de Barberà.
Serveis informatius de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Senyals horàries de 2:15 d'aquest dissabte 29 de setembre. Continuem en directe des de Casa Llevassa a Durro. Ara per explicar-los, però, que Terrània ja ha obert les seves portes a Montblanc, la 16a edició d'aquest Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc, que doncs, té com a centre neuràlgic un any més l'antiga església i el claustre de Sant Francesc, que esdevindran punt de trobada de ceramistes arribats d'Europa, també d'aficionats a la ceràmica artística, i a banda, ja ho saben, també exposicions, venda de peces singulars i altres propostes, com per exemple múltiples tallers.
A Terrània sempre coincideixen artistes veterans. Quatre van participar en la primera edició del 2003 i novells, uns que repeteixen i altres que debuten al festival. Arribats de diverses procedències, amb obra molt diferent i tots ells amb un element en comú, la passió per la ceràmica.
Enguany el públic podrà veure l'obra de 33 ceramistes, 13 de Catalunya, 9 de França, 5 dels Països Baixos, 3 de la resta d'Espanya, 1 de Bèlgica, 1 de Polònia i 1 del Regne Unit. A més, hem de destacar que enguany els Països Baixos és el país convidat, per tant, doncs, principal protagonista també d'aquest festival Terrània 2018.
El públic assistent podrà viure la passió per la ceràmica contemplant l'obra exposada a Sant Francesc i altres espais expositius, com la Sala Sant Miquel, la Galeria Natàlia Ferrer i el Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre, enduent-se cap a casa peces úniques i singulars que trobaran reunides juntes només els 3 dies al festival.
Com ja ve sent tradició, els ceramistes participants trien el millor conjunt d'obra exposada. L'any 2017 van guanyar els ceramistes de Molins de Rei, Sergi Païsa i Emília Musial, que també seran protagonistes enguany de l'espectacle Fire Lakes, l'espectacle central de Terrània, que celebrarà dissabte a 8:45 del vespre a la plaça de Sant Francesc. Com dèiem, en aquest guardó d'on són els propis ceramistes els qui decideixen a qui atorgar-lo. I seguim amb d'altres notícies també de cultura. I anem cap a l'Espluga de Francolí perquè aquest matí de dissabte també ha començat la segona edició de la Fira de la Cervesa Artesana. En aquest cas, el carrer i plaça del Castell ja s'ha omplert d'estants, en aquest cas d'elaboradors, de cervesa artesana, que són prop d'una desena també de productors locals, d'embotits, de coques salades, i en aquest espai també hi haurà música. Qui alhora també hi és la nostra companya Patrícia València. Com s'ha viscut aquesta obertura de la Fira de la Cervesa Artesana? Molt bon dia.
Doncs la segona edició de la Fira de la Cervesa Artesana ja ha arrencat ara a les 12. En aquest moment tenim el grup Julivert fent una mica del concert vermú en aquest carrer i plaça del Castell. La gent s'ha animat, ha sortit doncs, a fer una mica el vermut en aquest moment, en aquest migdia. Aquí s'està molt bé perquè hi ha bastant ombreta, o sigui que s'està molt bé. I en aquest moment doncs, hi ha unes 150 persones que s'han apropat aquí a la plaça del Castell, al carrer del Castell, per fer doncs, aquest matí de música, de cervesa artesana i també els productors de locals que s'han apropat doncs, aquí a vendre i a que la gent tasti els seus productes.
Molt bé, moltes gràcies, Patrícia València. Aquest és l'ambient a hores d'ara en la Fira de la Cervesa Artesana de l'Espluga de Francolí. Però, Josep Monetó, la jornada s'allargarà fins pràcticament entrada la matinada.
Sí, a les 3 hi haurà una pausa, però a les 5 retornarà aquesta activitat i al vespre arribarà l'actuació musical del duet format per Helena Volpini i Gabri Llorac, amb cançons pròpies i diferents versions, i ja a la nit el grup Espluguí, Toila i Les Guineus presentarà el seu darrer treball, un cabàs de cançons.
Informatius cap de setmana. El repàs a l'actualitat de la Conca de Barberà.
Hi ha altres notícies en format més breu d'aquesta setmana. Comencem per Montblanc, on la policia local s'ha adherit a la campanya Pels Valents, que han promogut diverses policies locals del país. Concretament, més de 110 cossos de policia local s'han sumat en aquesta campanya que recapta fons per la lluita contra el càncer infantil.
La campanya va començar als policies locals de Sant Celoni, Caldes de Malavella i Hostalric, i poc després s'hi van sumar altres cossos policials, policies locals, recaptant més de 100.000 euros. La campanya consisteix en vendre l'escut de la policia local que va acompanyat de l'etiqueta Pels Valents. Es tracta d'un escut brodat de gran qualitat i que en molts casos s'ha convertit en una peça de col·leccionista.
Escoltem a la cap dels policies de Montblanc, de la policia local, Raquel López, explicava així a Ràdio Montblanc l'origen d'aquesta campanya solidària.
La campanya solidària va sorgir de l'esforç conjunt de tres caps de policies locals de Sant Celoni, Hostalric i Caldes de Malavella. Actualment hi ha unes 110 policies, de cossos de policia i 4 de protecció civil que s'han sumat a aquesta campanya, en el que els fons que es recapten estan destinats al Pediatric Cancer Center de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Nosaltres hem començat a fer aquesta campanya a través de la xarxa social i ara aquesta setmana ja estem preparant els cartells que anirem col·locant pels establiments que ens ho permetin i que es vulguin afegir.
Era Raquel López, de la policia local de Montblanc, que s'han unit en aquesta campanya solidària amb el càncer infantil. Aquesta proposta, aquest escut brodat, té un preu de 4 euros i els fons recaptats es destinen a la lluita contra el càncer infantil del Pediatric Cancer Center de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. A Montblanc es podran comprar a la mateixa comissaria de la policia local i en uns dies també es podran trobar a l'oficina de l'Ajuntament i a la biblioteca, a l'oficina de turisme de Montblanc. Aquesta iniciativa, que ha començat aquesta setmana, però la constatació des de la policia local és que ha arrencat amb força, amb molt d'interès per part de la ciutadania, que s'ha sumat ben aviat amb aquesta proposta, comprant aquests escuts brodats que es destinaran a aquesta recaptació a la lluita contra el càncer infantil. I nosaltres seguim endavant amb d'altres propostes també d'aquesta setmana i dels mesos que vindran. Segueix en marxa el cicle de conferències de la formació permanent del Casal de l'Espluga. Va començar fa 15 dies. Aquest dijous s'ha celebrat la segona conferència a càrrec de l'espluguí Josep Maria Vallès, que va parlar de la revolució del 1868. Però dèiem una programació que ja ha presentat totes les conferències d'aquest trimestre, que és el 121è cicle de conferències de la formació permanent.
Sí, la nova programació aproparà l'Auditori Carulla Font del Casal experts locals que parlaran, per exemple, d'història, literatura, salut o moda. En les pròximes edicions, doncs, per exemple, de cara al mes d'octubre, Anna Marc, expresidenta de l'Orquestra Simfònica Treu-li la pols al teu instrument, explicarà el projecte d'aquesta entitat musical espluguina.
També podem explicar que l'any Pedrolo tornarà a fer parada a l'Espluga, serà l'11 d'octubre, amb la conferència a càrrec d'Anna Vilallonga, que és la comissària del centenari del naixement de Manuel de Pedrolo i alhora col·laboradora del Vifa Sang. Un altre centenari que també tindrà el seu espai al cicle serà el de Vidal i Barraquer, amb una xerrada el 15 de novembre de Joan Maria Pujals, filòleg i exconseller de la Generalitat de Catalunya.
D'altra banda, la programació també servirà per conèixer les vivències de Joan Giner fent el camí de Santiago i per fer una aproximació a Minas Gerais, a l'estat del Brasil, de la mà de Marcus Vinicius Teixeira, rector de la parròquia de l'Espluga. Esplugues. El novembre començarà amb la xerrada El meu fill s'ha separat, a càrrec de Celeste Pujol, col·laboradora de la Universitat Rovira i Virgili. Les darreres xerrades del trimestre les oferiran Tània López, graduada en fisioteràpia, i Maria Joana Virgili, professora i col·laboradora de la URB, la darrera amb una ponència sobre la influència de Coco Chanel en la moda femenina. D'altra banda, el 29 de novembre hi haurà la sortida al teatre i el 20 de desembre la festa de Nadal.
Canviem de població perquè Sarral ha celebrat aquest dimecres la tradicional festa dels Sants Metges, la Diada de Sant Cosme i Sant Damià. Cada 26 de setembre es berena els Sants Metges, els dos patrons del municipi. La Diada es va celebrar a l'ermita dels Sants Metges de Sarral.
La celebració de l'ofici solemne en honor als sants a l'ermita va començar amb la benedicció de la coca amb raïm. Posteriorment es va procedir al repartiment de la coca de raïm i un aliment que només es pot menjar en aquesta diada. I a continuació hi va haver la ballada de sardanes amb la triomfal d'Igualada.
A 2:45 del migdia va començar el dinar de germanor servit pel restaurant Obac 5.0. També es van posar a la venda les típiques paperines, danissos, estampes i goig, també loteria de la grossa.
Com ja es va fer l'any passat, novament l'organització va demanar la col·laboració dels veïns per les obres de restauració de l'entrada principal pel camí vell a la plaça de l'Ermita dels Sants Metges.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
I som-hi, obrim plana esportiva d'aquesta setmana a la Conca de Barberà, amb dues notícies que, de fet, afecten també el municipi de l'Espluga de Francolí. Comencem per una del terreny de les infraestructures, perquè la temporada de futbol dels equips de l'Espluga no arrencarà amb el camp municipal acabat, amb la gespa artificial. Les obres de millora encara van amb aquestes setmanes de retard i el club està buscant el mecanisme que permeti que els equips puguin començar la lliga.
Per poder veure rodar la pilota al nou terreny de joc del camp municipal de l'Espluga, haurem d'esperar com a mínim 3 setmanes més. Les obres van començar més tard del que s'havia previst, la segona setmana del juliol, i això li hem de sumar unes complicacions en la compactació del terreny. Per tant, la gespa artificial no estarà a punt per començar la lliga, però per agafar rodatge, la Unió Esportiva l'Espluga ha començat la pretemporada al pavelló municipal de Vimbodí.
A començar la pretemporada, volíem dir, el pavelló de l'Espluga de Francolí, també al camp de Vimbodí, alhora la pista poliesportiva del Casalet de l'Espluga de Francolí, a l'antic Institut Joan Amigó. Escoltem declaracions del regidor de Serveis Municipals, Joan Amigó, que explicava aquest retard del camp de futbol.
Bé, el camp de futbol està en un punt força avançat. En aquests moments està tota l'explanació, tota la compactació feta, que ha sigut el que ens ha donat problemes darrerament, perquè no donava la compactació que marcava el projecte, el 100%, i ens ha retrasat una miqueta, però tot i així podrà acabar dins el termini que ens havíem previst després de l'arrencada de les obres, i en principi, si no hi ha res de nou, la setmana que ve, dimarts, s'asfaltarà el camp, i a partir de dijous, divendres, es començarà a col·locar la gespa, que ja la tenim aquí també, i llavors això, la col·locació de la gespa pot durar 10-12 dies, i mentrestant, paral·lelament, s'anirà fent totes les instal·lacions i demés, tot i que les tuberies per l'aigua, pel rec, aquí el camp ja estan posades, però doncs falta en el pou pues, fer totes les instal·lacions.
La gespa artificial ha estat una demanda llargament reivindicada i el retard d'unes setmanes ja no preocupa en excés. El president de la Unió Esportiva a l'Espluga, Jordi Bota, ha confessat a l'Infosport de l'Espluga FM Ràdio que el club s'adaptarà a les circumstàncies actuals per tal de poder disputar els partits de Lliga ben aviat. Escoltem el president del club de futbol de l'Espluga.
Bé, el camp de futbol està en un...
Hi ha el que hi ha, tampoc podem fer més del que fem. Ens haurem d'adaptar amb el que ens toqui, no? Doncs si hem d'anar a jugar fora, doncs anirem a jugar fora. Si podem jugar el més aviat possible, que esperem que puguem jugar el més aviat possible a casa, doncs molt millor, no? Però bueno, sí que hem començat potser una mica més tard, sí que s'està potser anant una mica més lent, però bueno, no, amb això no hi podem fer res, no? No podem estar allà tot el dia petant, primer perquè no hi estem tot el dia i segon perquè no ens correspon a altres tampoc, no?
De la preocupació del retard del camp de futbol també n'ha parlat el regidor de Serveis Municipals, Joan Amigó.
Bé, el camp de futbol està en un punt força avançat.
Bé, aquesta declaració és la que ja havíem escoltat. Volíem escoltar ara un tall de veu en què es refereix a la preocupació al voltant del camp de gespa.
Home, ens preocupa perquè forçarà la Unió Esportiva de l'Espluga a començar els partits fora de casa. Però, per altra banda, doncs, si al mes, a finals d'octubre, les obres estan acabades, doncs, tampoc serà més greu que això. Tants anys hem esperat per al camp de gespa que ara no ens vindrà d'aquest mes que retardin les obres.
A finals d'aquesta setmana ha de començar la instal·lació de la gespa perquè també a principis d'aquesta setmana vinent s'ha d'asfaltar el terreny de joc. Abans d'aixafar però el camp, els usuaris hauran d'esperar com a mínim uns 12 dies durant els quals les obres de millora de l'entorn i la finalització de la connexió del sistema d'aigües continuaran en marxa per tal d'acabar aquesta actuació de millora del camp de futbol municipal. Aquest any, la Unió Esportiva l'Espluga comptarà amb un equip a la B, infantil, juvenil, femení i amateur. Ens queda, però, encara conèixer com començaran, a on ho faran aquests partits que han de jugar com a locals. I darrera notícia d'esports, Josep Morató, perquè el passat cap de setmana es va celebrar la mítica pujada a Prades amb bicicleta clàssica.
Sí, uns 40 ciclistes van sortir a 8:45 del matí en direcció a Poblet i després ja seguint fins a Prades. Llavors les temperatures es van enfilar on es van trobar l'esmorzar preparat per part de persones voluntàries de l'entitat. La clàssica pujada a Prades es fa amb bicicleta, perdoneu, de carretera, però ha de ser un model antic per tal de conservar l'essència d'aquesta sortida del BTT Francolí, que no és competitiva, sinó que es tracta d'una pedalada popular dels socis.
Informatius cap de setmana, el repàs a l'actualitat de la Conca de Barberà.
A la Vall de Boí, inaugurem Casa Llavasa.
Programa especial des de Durro.
I seguim en aquest informatiu Conca de Barberà des de Durro, des de Casa Llavasa, que ara ja inaugurada perquè l'acte d'obertura d'aquest matí ja ha acabat. Albert Grinyó, fa uns minuts que d'alguna manera aquest ambient ha afluixat, perquè en l'inici de l'informatiu era força explosiu l'ambient festiu d'aquí de la plaça.
Ens hem desplaçat de l'Espluga cap aquí, incorporant cultura popular, la ràdio, socis fundadors, gent que ha mut Casa Llavasa, que és molta gent. Hem viscut un matí molt intens de reinauguració d'aquesta casa que l'any 82 començava a prendre forma aquí a Durro, a la Vall d'Avui. I res, s'ha acabat aquest acte d'inauguració amb la ballada dels grups de cultura popular, el Vall de Bastons, el grup de grallers i també els gegantons Terra i Pastor, que han ballat aquí a la plaça Batista i Roca, també els Diables de l'Espluga de Francolí. I ara, per tancar aquest informatiu, Laura, tenim dos punts de vista sobre la taula, un de ben recent i l'altre històric, eh?
Exactament, tenim el David Rovira, que també doncs, va ser president en els inicis de Casa Llavasa, i l'Enric Vives, que és l'actual president.
Bon dia,
jo primer, bon dia. Després bon d'aquesta petita festa major, podríem dir aquí al pati de Casa Llavasa, com heu viscut vosaltres el dia d'avui fins ara?
Bé, doncs un dia de molta il·lusió, la veritat, no? De veure la gent antiga que puja, la il·lusió que els veus a la cara de tornar a veure tot això, doncs nosaltres supercontents, la veritat.
I en el teu cas, David, que has pogut presenciar tot.
Jo, quan he vist que em tremolaven les mans, he pensat què et passa, perquè home, jo ja tinc una edat i un rodatge que no m'haurien de tremolar les mans. No? Ja em sento molt emocionat pel que he dit, no? Sobretot perquè hi ha un passat, però hi ha un present. i sense el passat no hi hauria present, però per molt passat que hi hagués, si no hi hagués present no sabria de res.
T'imaginaves en un inici?
No, ho he dit també, no, no ens hi haguéssim ficat. No? Jo, quan pujàvem, jo he dit expressament, i bueno, la gent ho ha compensat amb un aplaudiment, l'ànima d'aquest projecte va ser el Manel. Nosaltres veníem a comprar aquella casa de dalt, aquesta.
Sí?
Aquesta que hi ha aquí damunt mateix, de l'obrador, allà hi ha l'obrador que veien les bèsties, i portàvem 1 milió de pessetes. I clar, aquesta d'entrada ja en valia 3. Per 1 milió vam tenir una fanyada, imagineu-se per 3. I nosaltres, quan baixàvem cap a, una altra vegada cap a l'Espluga, pensàvem, això no podrà ser, no? Perquè ens desborda per tot arreu. Si el Manel no hagués dit endavant, nosaltres no ens haguéssim atrevit. Així, tal qual. Vull dir, jo sóc una persona que sempre he sigut emprenedor, però en aquell moment teníem, érem molt joves i no ho havíem de treure, no? Vull dir, no era gens factible de poder-ho fer. I el Manel va ser l'ànima que va dir, escolta, això ens en sortirem. Ell tenia també unes possibilitats de relació que nosaltres no teníem i, per tant, jo crec que és absolutament just. El fundador de Casa Llevassa és un munt de gent, però al davant hi va haver el Manel.
Enric, molts anys després, 37, 38 anys després, tu t'incorpores en aquesta presidència. De fet, quants anys fa que estàs ara mateix com a president?
Bé, que estic com a president quasi farà 8 anys ara,
farà 8 anys. I com coneixes el projecte i com t'hi vincules?
Doncs mira, ho he dit abans, el Joan Marc un dia dinant me va fer la proposta de dir gent jove que doni idees noves per impulsar doncs, en aquell moment la casa, no? Que estava bé, l'associació estava una mica parat, el tema, i bueno, mira, a mi m'agradava Casa Llevassa, jo no vinc d'agrupament ni res, però sempre he vingut aquí, m'hauria agradat molt, i vaig dir, vinga, va, m'animaré, i bé, hem format un equip de treball nou, amb ganes i amb il·lusió, amb empenta, i avui estem tots aquí. Vull dir, quan ho vam començar tampoc pensàvem que hi arribaríem, perquè sabíem que era una fita molt difícil, però tothom s'ha esforçat moltíssim, hi ha molta gent que ha vingut aquí desinteressadament, a fer obra vila, hores, però la il·lusió que tots tenien en fer coses, doncs ha fet possible que avui estiguem tots aquí.
En el teu discurs, Enric, parlaves de l'equip d'infraestructura com a especial
bé,
importància,
sí.
No?
A veure, saps què passa? Que cada setmana érem sempre uns quants que pujàvem, cada divendres ens trobàvem, què farem? I cada setmana traiem una cosa nova. Ostres, ara farem això, més coses. Sí, home, sí, podem fer. Doncs cada setmana una cosa nova. I bueno, ja hem arribat, mira, exteriors, al magatzem, la borda vella que te li vam rentar la cara, clar, hem anat fent, ens animàvem, i ara ja pensen en coses, perquè ara ja diuen, compte, i què farem ara? Aquesta és la frase.
David, què n'esperes de Casa Llevassa?
Ui, jo espero que tingui èxit, que tingui continuïtat, que segueixi promocionant els valors pel que es va fundar, que és l'educació de la gent jove, de la gent en general, que sigui un punt de trobada per gent de casa, ho ha dit molt bé l'Enric, gent de l'Espluga, gent de fora, d'agrupaments, entitats, tot tipus de gent que pugui anar. I també, bueno, doncs, ho han dit les persones que estan vinculades políticament aquí a la Vall, doncs per ells és un estímul també, no? Tenir una instal·lació d'aquesta manera, no? Per tant, jo el que espero és que tingui tot el futur del món i que serveixi, com deia, per la finalitat que està creada.
Ara mateix, Enric, ja fa uns mesos que està en marxa funcionalment Casa Llevassa, encara que avui l'haguem inaugurat oficialment. Com valoreu aquesta posada en marxa, aquesta arrencada, la resposta?
Bé, bueno, molt contents. Les dades d'aquest primer semestre han sigut molt bones. Vull dir, portem 52 ocupacions, d'acord? És molt. Vull dir, no teníem pas previst que l'ocupació seria aquesta. I tenim els propers mesos, el que és octubre ja està tot ocupat, el novembre també hi ha la meitat de novembre complert i el desembre també hi ha la meitat de desembre ja ocupat. Clar, sempre que puguis anar amb 2 o 3 mesos d'antelació et dona una tranquil·litat en aquest projecte perquè econòmicament s'ha tingut que fer una despesa molt important i també tens aquell neguit, no? A veure si no anirà bé i com ho pagarem tot. Però res, estem supercontents. La gent ha respost positivament, la gent de l'Espluga està venint i gent que no és de l'Espluga, molta gent que a través de la web i a través de les pàgines que informen de sobre els allotjaments rurals ens està coneixent i bé, això és una cosa que acaba de començar, anar potenciant-ho i entre tots fer possible doncs, que Casa Llevassa vagi creixent i vagi millorant.
Vagi creixent i millorant, Enric, això implica una segona fase?
Bueno, la gent jove que ve, ja crec que haurà més gent que tindrà ganes de fer coses, vull dir, nosaltres ara hem fet aquesta fase, jo crec que ara és un moment d'una pausa, no? de consolidar el que estem fent, però estic segur que la gent jove que avui està aquí ja tindrà iniciatives i més coses farà, estic seguríssim.
David.
Jo vull destacar un tema que ens acaba de dir el president del Consell Comarcal d'aquí, de l'Alta Ribagorça. Jo, mentre veia el conjunt de cultura popular que ha intervingut avui, me venia al cap la possibilitat de fer un agermanament amb Durro. Telepatia, ell no ho ha dit en el discurs perquè s'ho ha deixat.
No, no, ho ha dit, però a mi també m'ho ha comentat.
Ho té previst. I després la delegada del govern ens deia, que no sé si t'ho he comentat a tu, de que ens mirem, us miri l'associació de ficar, no sabré dir el nom exacte, en espais per observació de les estrelles. Hi ha uns espais europeus certificats que es pot observar les estrelles. I és una classificació més. És a dir, és afegir un valor a la casa de que des de Durro es donen unes condicions determinades per poder observar el cel en determinades condicions. Dius, això què t'aporta? Un tipus de gent més. O sigui, amplies el teu àmbit de relació. És a dir, el futur està tot per fer.
Ha servit de molt, aquesta jornada?
Bueno, jo crec que sí, la gent que ha vingut, supercontenta. M'ha fet molta gràcia tenir la gent històrica, no? David, tots els que vau començar aquest projecte, el Manel. I molts dels que van estar aquí a Obra Vila, no? L'Alta Riba, l'Amigo, tots aquests que van estar fent Obra Vila en el seu dia. Pues a mi m'ha fet molta gràcia veure'ls aquí, la veritat, que després de tants anys fa goig.
Tu, Enric, ara ens comentaves el tema del finançament. Heu explicat que hi ha hagut un ajut europeu,
correcte,
però també heu fet altres accions, oi, per poder finançar?
Sí, bé, aquí, per poder fer front a aquest projecte, vam necessitar ajuda financera a través d'un banc, un préstec hipotecari, a través dels fons líder, que vam aconseguir dos, hem pogut aconseguir dos, i després aportacions pròpies que han fet els socis, doncs, per poder tirar endavant l'obra i poder fer tots els pagaments inicialment. La idea és intentar, els que han fet les aportacions més grans, anar recuperant aquests diners i anar tornant-los a mesura que anem liquidant deute i anem molt millor de tresoreria. Però bé, això ha sigut una aportació molt important, perquè sense aquesta aportació segurament avui no estaríem aquí també.
Exacte. Quants socis hi ha a Casa Llevassa, si ho tens en ment aproximadament?
Doncs mira, som 100 socis, més els 20 de fundadors.
Entenc que fer-se soci de Casa Llevassa és una manera de col·laborar.
És una manera de col·laborar, és una col·laboració, perquè fer socis 46 euros, però a tots els socis els oferim un descompte a l'hora de venir a la casa, tant de 20 o de 40 euros si van a una borda de 4 o una borda de 10.
Per tant, des de l'Espluga FM Ràdio també animem a tots aquests oients des de l'Espluga, la Conca, que ens estan escoltant, que han viscut avui aquest dia intens des de casa nostra, però sí, sí, potser casa nostra també serà Durro, si en un futur ens acabem agermanant com a pobles. En tot cas, David i Enric, moltíssimes gràcies, enhorabona per la feina feta i per molts anys més. Gràcies.
Estic content que pugueu transmetre des de Durro, a través de l'Espluga FM Ràdio, aquest espai, i esperem que també TAC12 el reculli.
No, no, vosaltres per aquest desplegament que heu fet aquí, com si estéssim a l'Espluga. Moltes felicitats.
A reveure. Adéu-siau.
Gràcies, Laura, també i a Albert. Ara amb qui parlem és amb el Xavier Lozano per escoltar les darreres veus d'aquest informatiu cap de setmana. Xavier, on et trobes?
Què tal? Molt bona tarda a les portes de Casa Llevassa, amb la gent que està sortint. Hola, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Acabeu de sortir de l'interior. Quina impressió us heu emportat?
Molt maca de quan he d'abans. Jo he treballat molts dies i moltes hores pujant aquí dalt i m'ha agradat molt.
M'ha agradat el moment aquell de la llar de foc,
que
ho ha entrat a baix i diu: és la mateixa llar de foc que vaig fer jo.
Això mateix, això i d'altres coses, perquè pujava amb molta alegria totes les famílies i estava molt bé.
Això vol dir que es conserva la llar de foc, vol dir que es conserva l'essència de Casa Llevassa. Com heu vist aquesta transformació, que us ha semblat?
Preciosa. Faltava una colla, un equip de gent jove a fer-ho. Nosaltres som fecles.
Emoció, enhorabona i felicitats també per la feina que va fer totes aquestes noves generacions. Segueix sortint gent. Maria Serra, molt bon dia.
Gràcies.
Què tal?
Molt bé, molt maco.
Què tal això de travessar la porta per primera vegada i tornar
molt,
a entrar a Casa Llevassa?
Molt maco, molt emocionant i molt bé. Tu,
quants anys feia que no veníeu? Doncs
pues no ho sé, però ara poder estar 30, no ho sé, no ho sé. Nosaltres la que hem disfrutat més ha sigut aquesta.
La Borda Vella, eh?
La Borda Vella. Aquesta hi vam vindre una vegada sola, que vam dormir en lliteres, ja no hi vam estar més. en aquest foc, un dia a la nit, i bueno, coses així, sí. Però ja no hi havíem pujat més. Però la passar la joventut amb la canalla ha sigut aquesta.
Per tant, imagino que hi heu entrat a la borda de dalt, imagino que entrar a la part que encara no està restaurada igual, és el que aboca l'essència d'aquells moments.
Igual. De baixar per aquelles escales cap als lavabos, que era un allò a la nit, aquella escala que baix aquí als lavabos d'aquí. Bueno. Sí,
i realment, gràcies Maria Serra, això que ens explicava és important, aquesta sensació de quan de la manera en què es vivia i es treballava aquí a Casa Llevassa fa més de 30 anys amb la manera com s'hi treballa ara. I aquí tenim altres persones, perdoneu, molt bon dia, en directe per la ràdio, quina sensació us heu emportat de tornar a entrar a Casa Llevassa?
Magnífica. No ho pensava, el Marc m'ho deia que havia quedat bé, que havia quedat bé, però no m'ho creia.
El Marc Civit, el seu sí. Fill, ha vingut és un dels que ha vingut a treballar sí. Durant aquesta nova etapa. Ell què us explicava cada vegada que baixava?
Que hi havia molta feina, que quedava molt bé, que ara plantarem el césped, però no m'ho imaginava que hagués quedat d'aquesta manera.
Quines sensacions?
Pues que vagin seguint d'aquesta manera, que és el que convé, ja que ho vam nosaltres programar i patrocinar per primera vegada.
Clar, perquè avui, el tornar a veure aquesta plaça plena, sentiments?
Emocionat, perquè això...